Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora de programa d'aquest dimarts 15 de maig del 2012. Fa un any, els indignats ocupaven les capitals, fa un any també, estàvem en plena campanya electoral, estàvem a punt de viure la darrera setmana de la campanya electoral. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Us heu mirat més el programa de la campanya o no?
Sí, de tant en tant, sí. El que passa que el que ara, sobretot, reviso és el pla de mandat i el pacte de govern, perquè el programa electoral era el programa electoral només de Convergència i Unió, i ara en aquest moment, des de l'11 de juny, governem el poble de Sitges quatre formacions polítiques. Per tant, la referència és el pacte de govern i el contingut del pla de mandat.
Quantes coses d'aquell programa, vist amb la perspectiva i amb l'evidència, ara grinyolen una mica més?
El més essencial hi és, que era sobretot tot el que significa redreçar les finances municipals per poder garantir uns serveis públics de qualitat oberts a tothom. Això és el fonament de la nostra acció de govern, i això és el fonament del programa electoral, en aquest cas concret, en el nostre, de Convergència i Unió. Això es va traslladar en el pacte de govern i en el pla de mandat, i això hi és. Això no grinyola.
Creieu que la ciutadania està una mica, diré, cansada en general? Sí. Avui tothom espera el president Artur Mas que digui algunes coses més. Quan teníem el darrer cop que teníem l'alcalde d'aquí, l'Ajuntament també estava pendent de si la Generalitat anunciava algunes mesures més específiques sobre el finançament a les llars d'infants municipals i a veure fins a quin punt això podia afectar, etcètera, etcètera. Hi ha un cert desassossec general en això, no?
És cert, i a més, com que cada dia ens aixequem i les notícies doncs no són positives, doncs lògicament això genera desgast, cansament. Ho comparteixo amb molts ciutadans, eh? El que passa que això no ha de ser el motiu ni l'excusa per dir tot està perdut i no hi ha res més a fer, al contrari. Cada dia ens hem d'aixecar, cada dia surt el sol, i per tant, mirar de lluitar contra tot això.
Des de la vostra posició, i ara que tant es parla d'aquesta qüestió, és l'única manera de fer-ho així?
En qualsevol cas, és l'única que tenim els ajuntaments a dia d'avui per poder-hi fer front. Probablement, potser sí que hi hauria alguna altra alternativa, però amb les eines, amb les poques eines i els pocs recursos, perquè són molt limitats, que tenim els ajuntaments, poca cosa més estem en capacitat de poder fer. Poca cosa més.
Anem a fer un repàs. El darrer cop que estàveu aquí estàvem a les portes d'una decisió que venia de Madrid sobre Unilan.
Sí.
Que va enxampar-nos així més o menys de sorpresa, va ser motiu també de la presentació d'una moció d'urgència en el darrer ple municipal que es va aprovar per unanimitat, però bé, en fi, tot va anar així molt, molt correcuita. Què ha passat des d'aleshores? Us veu entrevistar amb el conseller?
Bé, d'aleshores ençà, el que ha passat és de... Vens bé que a nivell municipal, doncs, l'Ajuntament en ple, tots els grups municipals, hem mostrat el nostre rebuig a l'aturada de l'activitat de la fàbrica de Vallcarca i el nostre suport a totes les treballadores i treballadors de la planta, així com posar a la seva disposició, si fes falta, doncs els serveis municipals de formació, d'ocupació, els serveis socials, per intentar minimitzar el més possible doncs l'impacte que pugui tenir a nivell laboral sobre aquest grup de treballadors i treballadores, no? Que molts són del municipi de la comarca. A partir d'aquí el que hem fet és demanar ajuda a institucions, administracions superiors. L'abast d'aquesta aturada d'activitat és molt més gran que l'estrictament municipal i el comarcal. Pensem que tot el sector industrial de l'extracció de la pedra i de la fabricació de ciment s'està replantejant a nivell del país, de l'Estat, i per tant hem de demanar doncs, que l'administració del país, la Generalitat en aquest cas, intervingui. Per això doncs, vam voler, doncs, juntament amb la voluntat que va tenir el comitè d'empresa de reunir-se amb tots els grups parlamentaris per demanar-los el seu suport, doncs, fer-ho també a nivell d'Ajuntament, parlant amb el conseller Mena, en aquest cas el conseller d'Empresa i Ocupació, amb el qual es va comprometre doncs, que tindrem una reunió aviat probablement doncs, els propers dies amb l'empresa perquè ens expliqui exactament el detall de quina és la situació i quins plans de present i futur tenen.
Perquè l'Ajuntament ha tingut oportunitat de parlar amb l'empresa?
Sí, sí, l'Ajuntament la mateixa setmana començàvem a parlar amb l'empresa, l'empresa es va confirmar el que el comitè d'empresa ens havia dit, que és la voluntat d'aturar l'activitat de la fàbrica de Vallcarca a partir de l'estiu i deixar oberta de l'activitat de la fàbrica dels Monjos, que també és del mateix grup. Això ens ho van confirmar i a partir d'aquí no sabíem res més i per tant per això hi ha aquesta, diguem, aquesta reunió plantejada a alt nivell amb el conseller i aprofitant la visita doncs, al Parlament doncs, també vam poder traslladar-hi la nostra preocupació al president de la Generalitat, al president Mas, una mica doncs, perquè bé, ja dic les conseqüències i l'abast d'aquesta aturada serien un greuge no només per Sitges i la comarca, sinó també pel país.
Fins a quin punt en l'horitzó hi ha la possibilitat que la fàbrica de Vallcarca tingui?
No ho hem de descartar, no ho hem de descartar. De fer cap això pensem que és una decisió empresarial i que, a més, no ens correspon a nivell de territori, sinó que estem parlant d'una multinacional, per tant, decisions que es prenen molt lluny d'aquí. Un grup empresarial molt gran, amb 8 plantes arreu del món, i, per tant, no hem de descartar que això pugui acabar passant. Per tant, el que hem d'intentar és que l'impacte sobretot el que dèiem els treballadors i treballadores sigui el menor possible i aquí és on les administracions hem de mediar tot el que puguem i utilitzar totes les eines que tinguem al nostre abast.
És paradoxal la vida, perquè ens hem passat molts anys parlant de l'impacte mediambiental d'aquest equipament i de la zona de Vallcarca i ara gairebé hem travessat la línia i estem parlant de l'impacte social que pot tenir el tancament d'una fàbrica, no?
Quantes persones m'he trobat aquestes setmanes, inclús persones grans que m'han dit, alcalde, és veritat que tanca Can Fredera. Quantes persones m'he trobat, i jo mateix, que de petits i de joves, per moltes raons i per gent que hem estat involucrat en el món de l'escoltisme, en el món de l'esplai, i que hem viscut molt directament el nostre massís, les nostres muntanyes, el nostre entorn més proper, hem tingut el desig, potser pueril, no? però que l'activitat de les pedreres o l'activitat de la fàbrica algun dia pogués cessar, i ara estem desitjant que això no passi per l'impacte econòmic i laboral que podria tenir a la nostra comarca.
En qualsevol cas, esclar, en aquesta balança més d'un punt pensar, bé, ho hem demanat durant tants anys.
Sí, sí, jo ho reconec, és una, no és que ho haguem demanat oficialment, això mai s'ha demanat,
no,
però sí que un desig que moltes persones a nivell de títol individual doncs, poden haver tingut
per una relació
molt més lligada amb el medi ambient i, i amb l'entorn més proper.
Arran del que va passar en la Font de les Basses també va haver, diguem-ne, una reacció popular molt, molt sentida.
Però la situació en aquest moment, la situació, diguem que les variables que tenim sobre la taula en aquest moment afecten moltes més coses que l'estricte medi, que no l'hem d'oblidar mai, que no l'hem d'oblidar mai. Qualsevol cas, aquest jo crec que és un altre debat, crec que és un altre debat que s'ha de tenir més profundament, que és el possible futur de la fàbrica, quina reconducció hauria de tenir per ser més respectuós amb el medi. En qualsevol cas, que no, deixeu-me de dir que en aquest moment l'empresa compleix tots els ítems reglamentaris de respecte mediambiental que estan estipulats i que diu la legislació. La fàbrica en aquest moment els reuneix tots. Això també, en honor a la veritat, també s'ha de dir.
I és una altra de les qüestions d'aquelles de peu de carrer, dins els comptes municipals, la fàbrica de Vallcarca hi té un paper...
Home, no hem d'oblidar que hi ha una activitat, per tant hi ha un IAE, i a més, les pedreres sempre hi ha hagut doncs, la signatura de convenis que han repercutit doncs, en una aportació econòmica que sempre ha sigut per inversió, per exemple, en el cas concret de les pedreres properes al poble de Garraf i al nucli de les botigues, doncs directament amb inversió que s'ha fet a Garraf i a les botigues. No? Okay. Evidentment, doncs, quan una activitat desapareix, això pot, doncs, evidentment, desapareix. L'impacte econòmic també pel municipi.
O sigui que una nova paradoxa, ara que la relació és millor que mai, o millor que fa molt de temps enrere, ara les circumstàncies, diguem-ne, que ho posen tot molt en fils, no?
Jo diria que això ens està passant amb tot.
D'acord.
Tot, o pràcticament tot, s'està replantejant, requestionant, reinventant, desapareixent.
En qualsevol cas...
Per tant, les relacions estan canviant molt.
En qualsevol cas, ningú ha dit fermament que la fàbrica de Vallcarca tanqui.
Ningú ha dit fermament que la fàbrica de Vallcarca tanqui. El que l'empresa ens ha fet arribar a dir d'avui és l'aturada temporal de l'activitat. que això ara falta concretar-ho. Estaríem parlant a partir de l'estiu, falta concretar-ho i falta saber exactament quin procediment seria i què passarà amb la plantilla, que és també sobretot el que més ens preocupa.
Una altra de les qüestions que preocupava, fa un mes aproximadament l'alcalde ens comentava que la Generalitat havia, o com a mínim hi havia tota la sensació que la Generalitat minvaria la seva aportació a les llars d'infants i que per tant això tindria conseqüències manifestes a l'hora de poder mantenir les llars d'infants. Hi ha hagut, diguem-ne, alguna confirmació això?
De moment no tenim la confirmació exacta de xifres, per tant, de moment tot continua igual. Nosaltres estem continuant el procés igual de convocatòria, de preinscripcions, etcètera, etcètera, amb el curs nou de les llars d'infants. De moment no hi ha cap més... no sé si anem a dir cap més espant nou en aquest sentit.
La setmana passada en relacionava amb un comunicat que havien fet les educadores de les llars d'infants assenyalant que l'empresa us havia manifestat així obertament que no cobrarien fins que l'Ajuntament no complís amb els pagaments.
És cert, això va ser així, assumeixo la part de responsabilitat que ens pertoca. L'Ajuntament va pagar amb retard a l'empresa el darrer mes i l'empresa això va utilitzar com a excusa i com a pressió per no pagar el sou a les seves treballadores.
Podia fer-ho?
Això hem de deixar sempre allò que hem explicat diverses vegades, deixar molt clar. La relació laboral de les treballadores no és amb l'Ajuntament, és amb la seva empresa. I l'empresa té l'obligació, l'empresa concessionària, de pagar les seves treballadores. No pot utilitzar com a excusa un retard de l'Ajuntament per no pagar els seus treballadors. Però insisteixo, donada la situació i el deute que té l'Ajuntament amb l'empresa, assumeixo la responsabilitat d'aquest retard, perquè realment va ser així. L'Ajuntament va pagar amb uns dies de retard a l'empresa i l'empresa ho va aprofitar per posar més pressió en aquest conflicte.
Assumeix, per tant, l'Ajuntament que les treballadores estan exercint la seva feina amb molta pressió?
Sí, sempre ho he dit. Sempre ho he dit i sempre ho he reconegut.
Hi haurà alguna possibilitat en el futur que aquesta pressió es pugui lleugerir una mica?
Quan la situació
mal que sigui en el nou contracte, mal que sigui la nova...
Quan la situació econòmica de l'Ajuntament vagi millorant, lògicament anirà disminuint la pressió en tots sentits. Quan l'Ajuntament de Sitges pugui anar pagant el deute que té amb l'empresa concessionària, doncs la situació doncs anirà baixant. Per això ens ha estat un gran ajut aquest pla d'ajust que s'ha tirat endavant a tot l'Estat, que és per poder pagar empreses proveïdores. Ahir, en el ple municipal, vam aprovar, sense cap vot en contra, i per tant, de la mateixa manera que doncs puc no estar d'acord amb l'actitud d'alguns grups municipals quan és el cas, també haig de reconèixer quan els grups municipals, tots els de presents al ple de l'Ajuntament, en un exercici de responsabilitat, doncs no voten en contra d'aquesta operació de crèdit que hi vam aprovar. No hi va haver ni un sol vot en contra, només l'abstenció de la CUP, i va permetre doncs això, tirar endavant aquesta operació de crèdit que es formalitzarà en els pròxims dies i que permetrà doncs que puguem pagar al voltant més de 3.000 factures pendents, amb un import total al voltant de 13 milions d'euros, 12,8.
Ara ens hi posarem...
Perdó, només un apunt més. Sí. Què vol dir? Que quan això es faci efectiu, que serà abans de l'estiu, que aquests 13 milions d'euros amb import en factures estiguin pagats, això disminuirà també la pressió, per tant disminuirà també l'ambient complicat que té l'Ajuntament amb les seves empreses proveïdores perquè estarem saldant deute.
Això és el que us volia comentar, però ho aprofundirem en uns moments, però per tancar el capítol anterior de les llars d'infants. D'alguna manera, donada la situació i la circumstància actual, l'Ajuntament, diguem-ne, treballa en la hipòtesi que la Generalitat confirmi que no hi haurà tants diners per les llars d'infants?
Estem treballant tots els escenaris possibles perquè, bé, doncs com que el govern de la Generalitat ha anunciat una tercera tongada de reducció pressupostària, doncs podria anar per aquí. A més, pel que sembla, pel que hem llegit, perquè no ho sabem oficialment, es podria fonamentar amb taxes. Per tant, no sabem fins a quin punt es podria afectar, però tinguem clar, si la reducció pressupostària, perdó, si l'aportació de la Generalitat és menor, d'algun lloc hauran de sortir els diners per poder fer front a les llars d'infants municipals. I això pot voler dir doncs, que haguem d'augmentar les taxes a nivell municipal.
Això es volia preguntar.
Sí, pot passar.
La possibilitat més, diguem-ne, més important o la més evident serà l'augment de taxes en
pot
el cas
passar.
Que la gent pot passar.
Pot passar, lògicament. Clar, l'Ajuntament ja té uns límits pressupostaris ja gairebé màxims. És a dir, el pressupost d'enguany, que és un pressupost de manteniment absolut de les coses que estem fent per no haver de, doncs, de deixar de prestar més serveis públics, està ajustadíssim, ajustadíssim, gairebé el cèntim d'euro. Doncs aleshores qualsevol desviació que hi hagi en aquest sentit d'aportacions d'altres administracions, lògicament ens podem veure abocats a que el manteniment d'aquest servei s'ha de traduir o s'ha de repercutir a les famílies.
Tornem al que apuntàveu fa un moment. El pla d'ajust és una petita llum al final del túnel?
És una llum en el camí. És una llum en el camí. Pensem una cosa, quan l'actual govern de Sitges vam prendre possessió l'11 de juny, ens vam trobar un dèficit en factures impagades, al voltant de 28-29 milions d'euros. Això vol dir que amb aquest pla d'ajust que ara ahir vam fer efectiu l'operació de crèdit, això vol dir que pagarem sobre uns 13 milions d'euros, més el 1,4 milions d'euros que vam pagar en factures abans de Nadal amb un ICO que va demanar personalment l'Ajuntament de Sitges, més altres operacions que s'han anat fent d'estalvi de diferents llocs per anar pagant factures. Ens podem situar al voltant de la meitat d'aquest dèficit en factures a un any de mandat estigui pagat. Per tant, aquí hi ha hagut un esforç molt gran del govern de Sitges per fer front a aquestes factures, per donar liquidesa a les empreses locals i comarcals que són proveïdores de l'Ajuntament i, per una certa manera, doncs, injectar diner directament al sector econòmic de la vila. Aquí hi ha hagut un esforç molt gran.
O sigui, d'aquests 28 milions, diguem-ne que entre fet i fet i amb el pla d'ajust ara, s'haurien saldat la vora de la meitat?
La meitat.
Doncs 14.
La meitat. De totes maneres, la xifra exacta la farem pública, doncs, quan faci un any de la presa de possessió, on te farem una mica de balanç d'aquest primer any de mandat.
En qualsevol cas, aquí no es contempla deute a FESPA, per exemple?
Sí, sí.
O
altra. També. Hi ha una part que també hi és.
Hi ha una part que també
hi ha una part que també hi és. Hi ha una part del deute a les concessionàries que no ha entrat en el pla d'ajust, però hi ha una part que sí que ha entrat, i aquí, per exemple, FESPA i el regidor Mas ho va detallar, doncs sí que hi ha una part que estaria inclosa.
El que no entra, suposo que és el més difícil de justificar, dins de tot.
No, per exemple, hi ha un deute que no hi ha entrat i que ens preocupa especialment el govern de Sitges, que és el deute que tenim amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, que no deixa de ser una altra administració pública on tenim serveis mancomunats sobre la recollida de residus, sobre el tractament de residus, i en el que el deute de l'Ajuntament de Sitges és de 5 milions d'euros. 5 milions d'euros que estan, ho reconec, entorpint molt el funcionament diari de la Mancomunitat. I en fi, cap és una mancomunitat que és una administració germana, però bueno, des de l'Ajuntament ara estem mirant de quina manera podem fer front a anar pagant aquest deute. No,
no han pogut recollir-se aquestes factures per alguna raó?
No, el govern anterior les va deixar de pagar.
No, em refereixo a si no s'han pogut acollir al pla d'ajust.
No, és que en el pla d'ajust deutes a altres administracions
no hi entraven.
I la Mancomunitat Penedès-Garraf és una mancomunitat d'ajuntaments, de l'Alt Penedès i del Garraf. Per tant, és una altra administració que té serveis mancomunats. Mm-hmm. Per tant, no hi ha pogut entrar i ens preocupa enormement perquè estem parlant del tractament de residus, estem parlant de la recollida selectiva. Haurem de trobar una solució. La nostra idea és intentar, doncs, aquest deute tan gros, doncs bé, anar-lo fraccionant i en mica anar-hi fent front, com estem fent pràcticament amb tot.
Un apunt encara més en això. Els industrials que varen treballar en el Sitges Reference s'han pogut acollir?
No. No s'hi han pogut acollir perquè el Sitges Reference, no hem d'oblidar que no està, en aquest cas, no és estrictament una empresa municipal, sinó que està participada per una empresa municipal, però no és ajuntament. Per tant, és una empresa, diguem, externa, és una empresa privada externa i, per tant, no s'acuta un pla d'ajust.
A molts els deu costar d'entendre això, no?
Sí, però és que és així. És que hem de parlar clar. Les coses s'han de dir com són. Vull dir, aquest pla d'ajust l'ha fet l'Estat i l'ha fet amb unes condicions, amb uns barems, i correspon a administracions públiques. I Sitges Reference no és una administració pública.
Per molt que hi hagi una administració
pública... Per molt que hi hagi, directament...
Una administració pública que hi participi en tot plegat...
No ho és.
D'acord. Per tant, forma part això encara de l'altre 50% que està pendent. Com us bufegueu, eh?
Molt, perquè el cas de Sitges Referents és ens ho podíem haver estalviat. No ens feia cap falta fer aquesta operació. A Sitges no li feia cap falta. No sé per què el govern anterior es va aventurar a fer aquesta operació que ha sigut ruïnosa pel municipi i que ja veurem com acabarà.
Cada vegada que us preguntem sobre això tenim més la sensació que ja teniu un peu fora que no dins.
Sempre ho he dit.
Vaja, un peu i mig. respecte sí. als últims dies.
Un peu i tres dits d'un altre.
Vaig. Que no direm que sigui un fet consumat, però...
però s'acabarà materialitzant l'Ajuntament de Sitges amb un edifici en què està com està la situació i que, a més, també hi està Fiscalia i l'Oficina Antifrau darrere. Haurem de marxar. Tard o d'hora.
Anem per una balança amb una de freda i una de calenta. Ens arribava una nota de l'empresa que gestiona l'Atlàntida i altres equipaments dient que, bé, sobre la taula hi ha la possibilitat d'incorporar 150 persones en els seus diferents locals d'oci, etc. I entre els locals d'oci assenyalava el grup matiner l'Atlàntida. Com que això torna com l'all cada any, oi? Doncs li preguntem a l'alcalde sobre si a partir d'aquesta nota del grup matiner es pot donar per entès que l'Atlàntida torna a obrir o què passa?
Bé, jo diria que estem en l'escenari que es produeix cada any i que s'ha anat trobant diferents ajuntaments, diferents alcaldes, no? Que és que quan arriba la primavera, doncs, l'establiment en qüestió doncs, ja fa publicitat de la pròxima obertura i de totes les activitats que es duran a terme a l'estiu, i en aquest cas hi afegeix doncs, la cerca de l'oferiment de llocs de treball, no? Estem en el procés de cada any, vull dir, cada any en aquesta època, vull dir, corre per les xarxes socials o per on sigui, doncs, publicitat de que l'Atlàntida torna a obrir. Estem aquí. A l'Ajuntament, en aquest cas, estem a l'espera d'un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat en què s'ha de pronunciar realment si la llicència d'activitat doncs, és legal o no, és a dir, és nul·la de ple dret o no ho és. Mentrestant, estem a l'espera, no podem clausurar l'Atlàntida mentre no hi hagi aquest dictamen i, per tant, doncs,
és a dir,
la porta està oberta.
D'acord. L'Atlàntida pot obrir...
Mentre no hi hagi aquest dictamen que digui el contrari. Per tant, l'Ajuntament estem a l'espera d'una resolució, en aquest cas, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Des del punt de vista dels professionals de la pròpia institució municipal, es considera d'alguna forma la resposta que pot donar la Generalitat sobre si definitivament pot donar el permís o això serà un assumpte que difícilment tirarà?
Com que històricament hi ha hagut tantes evolucions en aquest tema, jo se'm fa difícil fer una travessa de quin serà el dictamen. Nosaltres hem anat obrant en conseqüència cada any i en l'últim any vam prendre les decisions que vam prendre perquè jurídicament és el que se'ns deia que havíem de fer i que ho creiem així. I ara sí que, com que el tema està judicialitzat, estem a l'espera doncs, de que hi hagi aquest dictamen i que sigui el que digui si caixa o faixa.
D'acord, però en qualsevol cas, si obre, que no s'espanta ningú, perquè pot obrir.
Nosaltres no podem clausurar.
Si anava a dir, és una visió passiva aquesta. No és tant que no pugui obrir, sinó que l'Ajuntament no la pot clausurar. D'acord.
És així.
Durant aquests darrers dies, algunes fotografies i algunes opinions a peu de carrer. Esteu satisfet del que passa a la nostra façana marítima, de moviment, de fires, de gent, de trànsit, de la cura en general d'aquest entorn?
Amb celebració d'esdeveniments i d'actes concrets, sí que n'estem satisfets, perquè no hem d'oblidar que la celebració de determinats esdeveniments, sigui on sigui de Sitges, és un punt d'atracció, pot generar que vinguin més visitants interessats per l'esdeveniment en concret i que a la vegada generin doncs, activitat econòmica. Per tant, això ens interessa. Si aquests esdeveniments, a més, són de qualitat i tenen un cert nivell i, a més, una especialització que ho poden fer encara més atractiu, una singularitat, endavant. Amb això, en aquest sentit, hi estem treballant en aquesta línia i des de l'Agència de Turisme és un dels objectius que té, no? És a dir, el que sempre doncs, hem anat dient de que generar esdeveniments i més fora de la temporada estrictament turística d'estiu, doncs això genera moviment. Ara, estic satisfet de determinats comportaments que hi ha a la via pública? No n'estic. Per això, una de les... pel que generen determinats visitants o pel que genera determinats comportaments incívics que s'estan donant.
Són els més o menys els de sempre?
Que més o menys són els de sempre. Pintades, grafitis, trepitjament de parterres, de jardins, etc. Com a la vegada per comportaments que tenim des del propi Sitges. Per això vaig creure oportú dictar el ban que vaig dictar fa més d'un mes, sobre la proliferació de publicitat dels establiments a la via pública. En aquest cas concret, també el tema de les pissarres, que envaïen l'espai públic de tots, més enllà de l'espai reservat del propi de l'establiment o reservat per les terrasses. Per tant, si volem tenir uns serveis de qualitat, si volem tenir un turisme de qualitat, la via pública ha de ser de qualitat i ha d'estar ordenada. I de vegades, si no hi ha prou consciència personal o col·lectiva, doncs és necessari prendre algun tipus de mesura com aquesta, com dictar un ban o que les ordenances, doncs en aquest cas, ho regulin o, per què no, doncs, si s'arriba el cas, s'endureixin. Ara hem passat una etapa, jo diria, informativa, i ara, si s'escau, també passarem una etapa de sanció, perquè realment hem de posar l'ordre a la via pública. No n'estic satisfet, la veritat. Sanció, perdó.
Sí, sí.
No estic parlant de sanció únicament a establiments, estem parlant de sanció de tot tipus. És a dir, qualsevol persona que no tingui un comportament o establiment que no tingui un comportament correcte a la via pública, primer s'ha d'informar, primer s'ha d'explicar, s'ha de fer entendre, però a última hora, si no s'entén, doncs evidentment s'ha de passar a la part sancionadora.
Això serà molt de comentari, com que encara hi ha algun rètol a prop de les parterres. Això vol dir que l'Ajuntament encara té la capacitat de sancionar amb 750 euros aquí.
De moment sí, perquè no s'ha canviat.
Aquí s'esterrossi en un parterre, sí.
De moment no s'ha canviat. De moment això no s'ha canviat. Sí que estic... El govern hem reflexionat aquest sol entorn d'aquest fet. I,
és a dir, hi ha unes ordenances aprovades.
Hi ha unes ordenances aprovades que sí que m'agradaria dir que el govern té un debat en aquest moment de realment si això és operatiu o no ho és, o si realment es pot reconsiderar o no, però en qualsevol cas aquestes són les ordenances vigents i per tant són d'aplicació.
Algú ha pagat 750 euros per esterrossar-se en un...
A mi no
us
consta. Esterrossar-se no, eh? En qualsevol cas per ageures.
Per ageures,
per esterrossar-se...
Arrebossar-se la gespa.
Ah, arrebossar-se, perdó, havia entès esterrossar-se.
Arrebossar-se, si es vol. Arrebossar-se és igual, menjar, pujar una cadira...
A mi no em consta.
S'obriria bona part del dèficit, eh?
Sí, però si hem de fonamentar pagar...
A costa de mastegots a Baixa Mar, però vaja...
Vaja, no ho sé, em sembla que sortiríem a les notícies per una altra cosa, aleshores.
Continua sent, però, l'incivisme un dels problemes?
Continua sent.
Que la ciutadania percep d'una forma molt evident?
De vegades només cal passejar-se per la via pública i es pot veure, no? I aquí sí que haig de dir que es fa un esforç municipal molt gran als serveis municipals de neteja, de no només neteja de l'estrictament de la via pública, sinó de neteja de parets, de grafitis, de reparació del mobiliari urbà, i això també genera unes despeses extres que també se'ns fa difícil fer-hi front, no? Ja jo diria que és un tema complicat de resoldre, que depèn molt sobretot de l'àmbit educacional, però que en qualsevol cas no podem baixar la guàrdia i hem d'estar.
Veu sent en el seu moment un defensor de la necessitat de restaurar el paviment del passeig de la Ribera, perquè l'enteníeu molt bé i ja aleshores molt deteriorat. S'ha deteriorat més encara, evidentment.
S'ha deteriorat més i també haig de dir que no és que sigui de difícil solució, perquè simplement vol dir posem un paviment nou, creiem que ho hem de fer, el pla de mandat ho recull i estem començant a buscar vies per generar ingressos per poder-ho fer. El pla de mandat recull que la zona del passeig entre el Xiringuito, diguéssim, o la baixada del Cap de Vall del carrer Sant Pere fins als gronxadors del pícnic, que tot el paviment enrajolat està destrossat, parlem clar, s'ha de fer nou. Jo crec que aquest va ser un dels dèficits de l'anterior govern, que quan va renovar tota la Ribera es va oblidar d'aquest tros, no? Bé, això ho hem de fer, evidentment ho hem de fer també amb la complicitat del Ministeri, perquè no hem d'oblidar que aquesta part del passeig no és de Sitges, és de Costes o de Medi Ambient del Ministeri, és de Madrid. Per tant, necessitem la complicitat també del Ministeri per poder-ho tirar endavant. Està contemplat en el pla de mandat i l'objectiu és que dintre d'aquests 4 anys, els 3 que falten, es pugui fer.
Quines obligacions tenen els que instal·len alguna cosa allà? Quan els sitgetans diuen és que instal·len un embalat i després vinga a foradar.
De fet, sempre es diu, quan s'instal·la qualsevol tipus d'ocupació de la via pública, que tot s'ha de deixar com estava. El problema d'aquesta zona de passeig és que ja no és d'ara, no és de 4 fires que puguem haver fet, eh? Vull dir, és un tema ja, quants anys fa que no es canvien aquelles rajoles, vull dir, ho sabem, quants embalats del ral·li ha suportat aquella zona, no? Vull dir, i no és només el debat del ral·li, s'han fet moltes més coses.
Sí, però dir que és un debat que no val la pena fer-se amb la trajectòria que porta.
Jo tinc 40 anys, jo diria que no l'he vist mai canviar l'enrajolat aquell d'aquella zona. Passat tant 40 anys, és normal que les rajoles s'hagin esquerdat. És que, vaja, amb l'activitat i la pressió humana i d'esdeveniments que té, vaja, i la calor.
Apuntem un altre dels desitjos o propostes per a aquells que creuen que a primera línia de mar allò és molt, aquells embalums a primera línia. Encara es pot plantejar al govern aquella possibilitat de tenir un lloc on poder efectuar fires, un espai, un equipament.
També és un altre dels objectius contemplats amb el pla de mandat, i quan pensem en un recinte firal per poder fer esdeveniments i acollir esdeveniments de tot tipus, cultural, social, gastronòmic, esportiu, no pensem en la Passeig de la Ribera, no hi estem pensant en aquesta zona. Estem pensant en altres possibles ubicacions properes al centre, que fins i tot, per què no, poden generar que hi hagin diferents seus, és a dir, que tinguin diferents espais interconnectats.
N'hi ha algun al cap?
Sí, hi ha zones, vull dir, pensem que l'espai de creixement més ampli que tenim en aquell moment i més central és el sector de la Plana Oest. Per tant, és una zona que ens ho plantegem, com fer-ho.
10:44, ens en queda un només per una pregunta. Parlàveu d'aquells balcons de l'hotel de l'Avinguda Sofia que s'havien de treure. Tenen barana els balcons ara? Hauran de treure balcó i barana?
Bé, aquí nosaltres sí que tenim clar que el compliment de la llei, el compliment de la legalitat és bàsic. Per tant, amb això l'Ajuntament ens mantenim ferms, i si en algun moment doncs hem de demanar alguna mesura cautelar a justícia, ho demanarem. Vull dir, nosaltres creiem que no hi han d'anar, és el que sempre hem defensat, i per tant d'aquí no ens moguem.
Doncs deu estar molt segur o qui creu que hi han d'anar per posar una barana.
Bé, Sitges té alguns problemes urbanístics històrics en què administració i privat no s'han entès i que han defensat postures diferents, i la justícia un dia o altre ho resoldrà. Doncs potser aquesta serà la via. Nosaltres ens mantenim ferms amb el compliment de la legalitat.
Aneu a buscar diners ara?
Sempre una de les activitats que té qualsevol govern, i més en els temps que corren, és anar a veure les administracions, a compartir projectes per sumar recursos, que és la base per poder-los tirar endavant avui en dia.
Us explicaran moltes penes o no? Què penseu?
També n'explico jo.
D'acord.
Però també expliquem alegries, perquè quan vas a presentar un projecte, vas a presentar una idea, una proposta que sempre és en benefici de la vila, i per tant també és una bona alegria.
Aneu a presentar un projecte?
Anem a presentar projectes. No un, no. Més d'un.
Més d'un. És clar, ara parar-ho aquí, això. Sobre?
No, estan inclosos dintre el pla de mandat. Tots.
Ara em fareu anar a buscar el pla de mandat?
Sempre, és que l'hauríeu de tenir sempre a mà.
Sí?
Sempre.
Si voleu, vaig a buscar el programa electoral,
No, el programa electoral, jo us dic que no, perquè hi ha coses del programa electoral que ara el pla de mandat no hi figuren perquè no el governem en majoria absoluta, Convergència i Unió.
Doncs alguna de les coses del pla de mandat.
Algunes de les coses, en plural.
10:46. Bé, com deia aquell, que tingueu sort, perquè encara és la cançó de moda. Doncs a veure si respirarà algú, creieu que algú dirà, vinga, va.
Jo crec que sí. Quan les propostes són bones, encara que hi hagi pocs recursos, doncs es pot fer molt atractiu el projecte. I Sitges té sobre la taula en aquest moment bones idees i bons projectes.
A veure quines notícies porta l'alcalde la propera. Miquel Forns, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí un mes.